hem anat explicant aquesta mateixa setmana els Mossos han alertat d'un nou tipus d'estafa que s'està donant a terme a Catalunya. Estem parlant de falsos segrestos virtuals. Sembla ser que les víctimes reben trucades on algú els avisa que han segrestat el seu fill i els demanen un rescat per alliberar-lo. En parlem amb l'Enric Martínez, que és cap de la unitat de segrestos i extorsions dels Mossos d'Esquadra. Bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
I amb els nostres experts en la crònica negra habitual, el Pere Cullell i l'Enrique Figueredo. Bon dia, Pere, bon dia, Enrique.
Molt bon dia.
Molt bon dia.
Enrique, hem de parlar d'intents de segrest o d'intents d'estafa?
Sí, el segrest no és, perquè és a distància, i per tant és realment aquesta modalitat en concret, és una estafa.
És una estafa.
Sí.
Estaríem parlant d'un segrest virtual, no?
Sí, en l'argot policial o delinqüencial li podem anomenar així, segrest virtual, en el sentit que és virtual perquè no és físic, i perquè no hi ha cap persona segrestada físicament. Sí. Però existeixen diverses variants sobre aquest segrest virtual. Aquest seria una variant. Uh-huh. Hem tingut d'altres que mitjançant, en distància, però per telèfon, aconsegueixen exercir una intimidació suficient en una persona com per tancar-la en un hotel, en una habitació, etc., sense haver-lo ni tocat, per dir d'alguna manera. I llavors aquest sí que està privat de la seva llibertat deambulatòria i com demanen una condició a canvi de l'alliberament, aquell és un segrest. I el tipifiquen com a segrest, tot i que ha estat virtualment segrestat. No sé si...
Estem parlant de molts casos a Catalunya o no?
No, no. De que es produeixin aquí a Catalunya, hem tingut... potser en els últims 10 anys, 2 o 3.
Val.
I la majoria dels que hem tingut solen ser a l'estranger, principalment Sud-amèrica, Centroamèrica.
Solen ser, què vol dir? Que des d'allà...
Un ciutadà català s'ha traslladat allà per negocis, per vacances, el que sigui. Algú ha obtingut informació, ve a l'hotel, ve en algun entorn, la gent no sol prendre moltes mesures de contravigilància o de seguretat quan està de viatge, i això ho han aprofitat. I mitjançant això han fet aquesta modalitat de la trucada, dient-li alguna excusa.
O sigui, per exemple, agafen en el cas d'aquesta gent que està fora,
sí,
una persona que viatja a on sigui de Llatinoamèrica,
sí,
perquè estan parlant de Llatinoamèrica, deia,
principalment,
no? Principalment
sí, sí.
Llatinoamèrica. Sí. I llavors se'l truca a l'hotel, per exemple, diu, i què se li diu exactament?
Per exemple, potser un treballador deslleial de l'hotel, o han obtingut informació, el taxi en l'hotel, dades de l'habitació, el nom, l'origen, i li poden trucar i dir-li, mire, le llamo de la policia, y soy de tal funcionario o de tal unidad que vamos a hacer una operación antidroga y habrá un tiroteig. Y com pot haver-hi un tiroteig, podria tenir vostè algun problema de seguretat. I el que farem és facilitar-li tota la seguretat del món mitjançant la nostra infraestructura. Li posarem un taxi a la porta. I aquest senyor surt i se'n va un taxi i té un taxi a la porta.
Jo crec, Jordi, perdona, que el sergent deu tenir al cap el segrest, per exemple, d'aquest empresari de Paret del Vallès,
per exemple,
la ciutat de Querétaro, sí, no? Em dona la sensació que ell m'està explicant aquest cas.
Sí, 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 és que la mecànica
és exactament igual.
I la utilitzen perquè els hi funciona. I hi ha gent que
què
realment...
què fan amb aquesta persona, llavors?
Tenen la capacitat, l'habilitat d'intimidar-lo prou per fer-lo sortir del seu entorn, de sortir i anar i comprar un altre telèfon mòbil i apagar el seu, o mantenir-lo apagat, uh-huh, o connectat, mitjançant la trucada, no li deixen penjar, parlant-li constantment. Agafen aquest taxi, el traslladen a les afores, a un altre hotel, i allà li fan registrar-se i agafar una habitació. I un cop està a l'habitació i està aïllat de tothom, l'amenacen i l'intimidant. Som del Cartel X, o de la banda tal, que tingui un nom i que intimide, los tetas, el que vulguem, i clar, la gent heu de pensar que té al cap tota aquesta violència que ens posen les notícies dia a dia, els caps tallats,
sí, sí,
a la vora del carrer...
I llavors treu el que faci falta.
Clar, i no es mouen d'allà, i van fent cas d'aquestes trucades. Tant és així que en algun cas que vam tenir li van dir, ara et portarem el menjar. Estàs en un hotel controlat per el cartel, i ara et portarem el menjar i te'l deixarem a la porta. I simplement el delinqüent el que fa és trucar a recepció i dir, porti'm l'esmorzar a l'habitació número tal i deixi'm a la porta, que no vull sortir, ja l'agafaré jo. I clar, puja a recepció i li deixen.
Ni càrtel ni res, són uns delinqüents...
Ni càrtel ni res, són molt hàbils en aquesta intimidació verbal, molta agressivitat verbal.
I en els casos que han denunciat a Catalunya, què estaríem parlant?
Vol dir a nivell estadístic, de números?
No, què han denunciat exactament els catalans?
Hem tingut tota aquesta varietat. Vam tenir, com explica el company, que sí que hi havia un cas d'aquests, exacte, exacte així, que el van detenir il·legalment a Mèxic allà, i que denuncia la família. El que rep les trucades perquè paguin els diners. i aquell és el que ens denuncia.
Hi ha els casos de Catalunya, que, els casos de la gent que viu a Catalunya, que és casos de que segrestarem el teu fill o te'l anem a segrestar.
Això és el que hi ha ara. Sí que és veritat que hi ha una ondanada de trucades, estan provant, però és com un màrqueting, a destajo.
O sigui, no ens està d'estranyar que fins i tot ens puguin trucar... Clar, com...
Perfectament.
O sigui, hi ha moltes trucades, eh?
Sí, ho estem treballant, estem estudiant per trobar un patró de si hi ha una sèrie de numeracions o quin és el motiu, com estan trucant. Venen la majoria de les que estem detectant. Lògicament, nosaltres estem coordinats amb les altres unitats antisegrestos, homòlegs nostres, de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional. A Espanya, la resta d'Espanya, hi ha hagut diversos casos. Podríem estar parlant així de les últimes converses que he tingut. Potser Guàrdia Civil té coneguts uns 6 casos i Policia Nacional uns quants més. Hi ha hagut alguns consumats. Vol dir que hi ha gent que ha pagat, que han patit aquesta intimidació i abans d'anar a la policia han fet el pagament.
O sigui, executats pocs, però en canvi, que ho intentin molts.
Tentatives moltes. Clar, pensi vostè que si el truquen i li diuen «Tengo secuestrado a tu hijo»,
això és el que diuen, normalment?
Sí,
o sigui, truquen com un telemàrqueting que truquen... per l'expressió, truquen al tum-tum.
Agafen
el telèfon i comencen a marcar telèfon, números.
Ara per ara podem dir el tum-tum. Quan avancem en les gestions i lògicament, estadísticament, estudiarem les dades, veurem si és el tum-tum o hi ha alguna qüestió interessant. Hem vist que la resta d'Espanya, d'algun dels casos que porta la Policia Nacional... sí que hi ha hagut més treball operatiu. O sigui, gent que penjava masses dades personals a internet, Facebook i demés, i amb això ho han treballat més.
El que això vol dir que et truquen a casa i com que tenen dades teves personals de les que penges perquè fem aquestes coses absurdes de penjar coses personals...
Poden saber el nom del fill, poden saber moltes dades de dir, quan tu penges al Facebook, mira, estic amb el meu fill que fa el seu aniversari.
El meu fill Pere.
I acabes de donar el nom. Tenim el teu fill que es diu Pere.
Però no imaginis que entra vostè al cinema. I abans d'entrar al cinema, té una hostessa fent entrevistes i li regalaran un menú de crispetes i Coca-Cola si dona una sèrie de dades i omples un formulari. Telèfon de casa, dades i demés. I cap a dintre. I què fas en entrar al cinema? Apagar o desconnectar el mòbil. I automàticament, amb aquestes dades, truquen a casa teva i dient que estàs segrestat. Així de fàcil. I durant una hora, dues hores que duri la pel·lícula, tenen aquest marge per pressionar el familiar que no podrà contactar. Si la família no en sap que estàs allà dintre, doncs segurament hi haurà més facilitat.
Però si ho fan el tum-tum, aquestes trucades, el que es poden trobar moltes vegades, si ho fan així, que han trucat a moltes, no sé quants centenars de gent hauran trucat, pot passar que digui, bueno, el seu fill està segrestat i jo digui, és que jo no tinc fills.
És que això ha passat. De fet, les tentatives que tenim a Catalunya, que no hi ha hagut ni un de consumat, per això estem fent tanta difusió de tots els cossos, per advertir la gent, aquí a Catalunya no hem tingut ni una de consumada. I això és l'important, eh?
Ningú ha pagat aquí, eh?
Ningú ha pagat a Catalunya.
I denunciat-ho ha denunciat molta gent?
Clar, costa, de vegades, això, perquè estem en l'equilibri, de que és una tentativa d'estafa executada des de l'estranger...
Ah, executada des de l'estranger,
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
O sigui, els trucats són des de l'estranger.
Hi ha gent que no ho percep perquè no veu el número en pantalla, perquè de vegades és número ocult, però altres vegades sí que entra i entra amb els prefixes,
I llavors el que et demanen és... Escolta'm, el teu fill està segrestat, el teu fill sortosament està al pati de l'escola, o està a l'escola...
O no tens fill.
El que està succeint ara mateix és «Tengo a tu hijo secuestrado», amb accent sud-americà, i et posen un nen plural. Papa, papa, papa. Però es dona el cas de «No, si és que jo no tinc cap fill». I aquí s'ha acabat. La gent penja o s'ha acabat. No tiren endavant. I tornen a provar amb un altre.
És que, clar, l'angoixa, és que només imaginar-ho, saps? L'angoixa que es pot generar si realment hi ha criatura. Uh-huh. I si realment el puguis arribar a reconèixer, encara que sigui una gravació d'algú altre que no és, és terrible.
És que en algun cas aquest nen que surt està enregistrat i el pare o la mare, amb els nervis i amb la tensió, es confonen i arriben a identificar-lo com a seu.
Sí,
poden arribar a pensar que és el seu, de la mateixa nervis de la pressió, no?
Penseu que és això. Et posen en un estat de xoc. No estàs esperant això, és una cosa que ens copsa a tothom, que els fills és una cosa que ens preocupa molt, i per tant et posen en una situació que ets capaç de creure-ho.
La suggestió és la gran aliada del delinqüent en aquest cas.
I demanen molts calés o no?
No, solen ser quantitats baixes que puguis pagar ràpidament, perquè si és una quantitat molt alta genera una...
Una cadena de coses...
I en el temps, una dilació en el temps que no permet l'agilitat que ells
necessiten. Estem parlant de 100, 200, 400, 500 mil euros.
N'hi ha hagut alguns d'aquests que no arriben ni al delicte, en el sentit de l'estafa seria a partir dels 400 euros, que no hi arriben, però conec algun dels casos ja d'Espanya consumats que han pagat uns 4.000, alguna quantitat.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do que passa això. Doncs mira, ara t'explicaré una cosa, perquè acaba de trucar una persona al programa que li ha passat això.
Perfecte, perfecte.
Ha trucat al programa, s'ha posat en contacte amb nosaltres, o sigui, no ha estat, ni l'equip de producció en aquest cas, ni perfecte. El Joan Ferrer, no ha estat cas de una persona que acaba d'escoltar el que comentava el comissari i que vol expressar...
L'hem ascendit, estarà content. Perdó, és sergent.
No, per nosaltres, comissari.
Perdó, tenim el Víctor. Hola, Víctor, bon dia.
Hola, bon dia.
A tu t'ha passat això, eh?
Sí, mira, farà cosa d'un parell de mesos, jo soc comercial, i estava de viatge a Alacant, i eren, jo crec que serien cap a les 8, un número privat, em truca, despenjo la trucada, era una dona i em diu que sepas que va ser l'última vegada que vas a veure a tu hija. I clar, jo automàticament em penja. Jo, el moment aquest d'angoixa, automàticament, agafo el telèfon, truco a la meva dona i dic, home, escolta-la, que m'ha passat això. Ostres, no, jo estic a casa aquí amb les nenes i tal. Vale, me'n vaig quedar tranquil, però no li vaig donar més importància i li vaig explicar a la meva dona que estava passat això. I clar, ara que estic escoltant això, per això ho he trucat per dir, doncs mira, jo he sigut una persona, curiosament, estava de viatge i estava fent nit a Alacant. Vull dir, era fora de casa, jo.
Joan, et dius, oi?
Víctor.
Víctor, perdona. Mira, sóc l'Enric Martínez, el cap de la unitat de segrestos i extorsions de Mossos. Jo crec que vas fer molt bé de trucar a la família i veure si efectivament estava o no estava segrestada la teva filla, però t'hagués recomanat o et recomanaria que presentessis la denúncia o a tots els radioients que els hi pugui haver passat informar la policia. Perquè segurament aquesta primera trucada, que et van fer tan ràpid i van penjar, era preparant una segona, en la que ja t'haguessin exigit o demanat un pagament. Si adverteixes a la policia, ens dona temps d'activar sistemes perquè puguis gravar la trucada, gravar-la, i tenir la veu controlada, saber qui és, i a més gestionar tota una sèrie de negociacions per veure després com enganxar-los. Perquè, efectivament, aquesta angoixa que tu vas patir la continuarem fent amb altres ciutadans. El que busquem la policia en aquest moment, encara que no s'ha consumat, és identificar-los i detenir-los, per evitar que això torni a passar. O sigui que et recomano que si poguessis tenir més o menys clar el dia, l'hora en què et van trucar...
Perquè era número cool, Víctor?
Era número cool, sí. Número privado.
En principi, el ciutadà és normal que no tingui accés, perquè de vegades truquen amb aquest número, però la policia tenim els mitjans, mitjançant la justícia i manaments judicials, per accedir a aquesta informació. No seria un problema accedir.
Vale, jo en aquell moment vaig més importància, perquè vaig pensar, mira, algú que ha volgut fer una gracieta perquè desconeixia totalment això, i ara en el moment que estic... la ràdio, vaig amb el cotxe i sentir la ràdio aquesta situació, doncs automàticament he volgut trucar per posar en situació aquest cas, però clar, jo no li vaig donar més importància en aquest sentit, doncs jo, mira, algú ha volgut fer la gracieta, però clar, ara quan estic sentint això, doncs per això he volgut trucar i deixar-ho valent.
Doncs has fet molt bé, Víctor, i jo t'agrairia que si tinguessis un moment t'acostessis a qualsevol comissaria que et quedi a prop de casa, només per fer-ho constar, i dir aquell número de telèfon, les teves dades, i aquell número en el que vas rebre la trucada. Perquè segurament, si això es treballa i s'investiga, se mirarà de detectar des de quins telèfons han trucat per identificar els autors. I quantes més trucades n'hi hagin, d'aquestes que puguem establir un patró, més fàcil serà enganxar-los.
Molt bé. Moltes gràcies, Víctor, pel teu testimoni.
Doncs a vosaltres.
Gràcies.
Si hi ha algú més que ens vulgui trucar, ho sap el nou, com ha fet el Víctor, el 902-47700, 902-47700. L'amic Nani Roma... En fi, pilot destacadíssim i conegudíssim pels seus èxits al Dakar, per exemple, diu que això passa molt a Sud-amèrica, diu que una etapa del Dakar li van fer un amic meu xilè davant seu. Davant seu. Diu, davant meu li van fer això. Hi ha un altre oient, que el Cisco, que diu, jo amb els meus fills tinc una paraula de seguretat que no ho sap ningú per saber que són ells en casos com aquests.
Si vols que et digui què és això, està molt ben fet. El que passa és que et recomano que ho gestionis amb molta tranquil·litat i no ho diguis.
Exacte.
Sí. I no ho diguis.
Perquè... Dic la paraula, sobretot.
Exactament. Qui coneix aquesta paraula i com ho gestioneu? Perquè està molt bé, però no ho expliquis a ningú perquè no saps mai d'on pot venir una planificació d'un segrest. Sí. Això seria baixar la guàrdia. I precisament donaries l'eina, seria com dir la combinació de la caixa forta.
Clar.
Perquè si te la diuen, pagaràs segur.
O sigui, seria una paraula, perdoneu, perquè ara faig jo la pregunta, seria una paraula que tu has convingut amb els teus fills perquè efectivament la utilitzin en el moment en què tinguin que fer una prova de vida, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, no tant això, sinó que a més, és cert que és la prova de vida, es fa una sèrie de preguntes, o es demanen imatges, vídeos, etc, però a vegades no t'ho volen donar perquè tenen amagada la persona en algun lloc molt complicat d'accedir, i per tant només responen a una pregunta que només podria respondre la persona segrestada.
Yeah.
En aquest cas pot ser qualsevol pregunta, però tenir una paraula clau està molt bé. Perquè tu pots dir, estic bé, no passa res, i dir la paraula. Mm. Llavors això, el pare automàticament podria avisar la policia. Mm. I això serviria per adelantar-se, perquè quan s'establís el canal de negociació amb aquests delinqüents, estaria acompanyat i assessorat per negociadors de la unitat de segrestos i extorsions, que tenim no només els mitjans, sinó el coneixement del dia a dia per poder-ho gestionar.
Déu-n'hi-do, eh?
M'agrada la paraula clau que acaba de dir, que és la del negociador. És una figura que no és prou coneguda, i en canvi és el paper segurament més important de tota aquesta unitat, no? Els cursos que feu, l'especialització que teniu, de com accedir tant a víctimes com a segrestadors.
Sí, de fet, és fer un assessorament més que negociar, tot i que sí que s'entén en el sentit de que estàs fent un desgast, eh? I, efectivament, de vegades la primera negociació, per dir d'alguna manera, és amb la pròpia família, que té capacitat econòmica per pagar, que la quantitat no és rellevant respecte al capital que es disposa, però els has de fer entendre que aquell pagament l'únic que permetrà és que els delinqüents tinguin més capacitat d'infraestructura, de corrupció en aquells països on normalment es produeixen, i poder mantenir més temps el segrest. Quan abans paguis, més diners et demanaran, perquè pensaran que s'han equivocat.
Molt bé. Fins ara hem parlat d'intents d'estafa perquè cap de les víctimes va caure en el parany. Però, en algun cas sí, però també en casos en què les víctimes sí que piquen, que és aquest cas del empresari català que explicàvem, eh, Enrique?
Sí, aquest va ser paradigmàtic i espectacular, perquè es va donar la circumstància, i el sergent segur que recordarà molt bé els detalls, de que aquell segrest que es va fer virtual, però que en aquest cas sí que es va tipificar com a segrest, que va ser a la ciutat de Querétaro, a Mèxic, anaven dos empresaris que van compartien gestions, i que cadascun d'ells tenia la seva habitació, i els van trucar els dos al número de l'habitació. Per això el sergent ja va insinuar, bueno, a vegades tenen alguna persona de dintre dels hotels que els ajuda, etc, etc. Això ho deixem una mica nebulosa, perquè probablement encara formi part de la investigació. Però en qualsevol cas, cadascun d'ells va rebre una trucada, però la psicologia de cadascú el va portar a reaccionar d'una manera diferent. Un d'ells va dir, més o menys, el que, escolta'm, això, va treure el cap per la finestra, va veure que la gent sopava tranquil·lament a la terrassa de l'hotel, i va dir, estos són unos bromistes, unos cachondos, i va penjar, i el van tornar a trucar i no va agafar ja el telèfon. Mentre que l'altra persona, amb un altre tarannà, sí que va decidir que li donava total credibilitat i va fer tot aquell peregrinatge que ens ha explicat el sergent de sortir de l'hotel. Li van dir, no sé, usted no se preocupe, recoja todos los recibos porque luego el Ministerio del Interior mexicano le abonará, etcétera, etcétera. La història va acabar que van demanar, si no recordo malament, 60.000 euros a un familiar, a un germà, no?
Sí, sí, perquè anaven les xifres i es va produir exactament així. És una persona sèria, ferma, que li van parlar d'una manera molt seriosa, amb arguments policials, el tema dels tiquets, que li pagarien tot això, com donant-li tota una formalitat, que anava a haver-hi una operació policial i que podien córrer risc.
Que hi havia un tiroteig, fins i tot, que la seva seguretat estava en risc. Sí, sí, sí. I va estar 20 hores tancat.
Bueno, va donar una resposta racional a una situació irracional, i aquí és on el van enganyar. Tot i això, va poder mantenir, van fer anar a un hotel, va mantenir la calma, ho va fer molt bé dintre d'aquesta angoixa, que estava patint, i que el tenien permanentment tot el temps amb un telèfon obert i connectat, Sentien tot el que ell feia dintre de l'habitació, totalment. Va ser capaç d'obrir el seu portàtil sense fer soroll, i el tenia la por aquella que fa el Windows quan encenem l'ordinador de la finestra, de que el poguessin sentir allò. I va aprofitar en un dels canvis de carregador per fer-ho. I allà es va donar l'avís. L'important d'aquest cas, sobretot, no és tant com va actuar el segrestat, sinó com va actuar la família. Perquè només en rebre la primera trucada demanant els diners del segrest, van informar-nos, van informar la policia.
Tot això.
Automàticament, era un cap de setmana, vam desplaçar un equip de negociadors i aquest equip ja va començar a assessorar la família des del primer moment. Què vam aconseguir? Nosaltres tenim un sistema, lògicament, i és un sistema que va buscant tota una sèrie d'indicis per detectar la veracitat o l'estafa, en aquest sentit. Assegurar-nos de que efectivament aquestes persones tenen el segrestat i començar a obtenir indicis i dades sobre la capacitat operativa en el lloc on el tenen segrestat. Uh-huh. Allò que anomenen donar proves de vida, etc. Perquè després, un cop sapiguem el país en el qual està la persona segrestada, començarem a fer les gestions per veure si hi ha capacitat operativa d'actuar, d'intervenir, de fer una detenció, un assalt del lloc. Quina policia és, si hi ha acords internacionals, si hi ha seguretat jurídica, No és el mateix un país que un altre, eh?
Molt bé.
Sembla que aquest segrest, part del segrest, es va orquestrar des del dintre d'una presó, no? Es va sentir a dir en algun cas...
Hi han hagut
comentaris al respecte.
Pensin que, clar, a Mèxic estem parlant, que aquest cas va ser Mèxic, que poden tenir una mitja de 3.000 segrestos a l'any, d'alt impacte, dels que gestiona la policia federal, els nostres homòlegs, el servei central, que és la policia en la que nosaltres confiem, eh?
Molt bé. Són 3:15, tocats. Això són segrestos virtuals, però també podem parlar de segrestos reals, Pere,
sí,
que passen a Catalunya.
N'hi ha pocs, però n'hi ha. I em vull referir un que va passar a la tardor del 2012, que els Mossos li van dir el cas Quart. Això va passar...
Quart, sí, quart. Perquè va aparèixer un quart per la zona.
Aquí està. Això és el 27 de setembre. Els Mossos d'Esquadra entren en un pis de Barcelona, aquí al carrer Trajàvuit, primera, per alliberar un nen d'11 anys que es deia Kevin, que es diu Kevin, que és colombià, estava retingut, estava sedat i lligat de mans i peus en un llit. Es van difondre les imatges d'alliberament dels Mossos intentant tranquil·litzar en aquest nano. Escoltem els Mossos entrant a alliberar el nen.
Entro!
Vale, què?
Què passa? Està el criu allà al final.
Faria falta llum, eh?
Vale.
Això talla el billar. Teniu l'Ederman?
Sí, ara.
¿Qué tal?
Aquí no hay.
¿Cómo estás?
¿Alguien más?
Te llevamos con tus patas, ¿vale? ¿Sí? ¿Estás bien?
¿Te duele o no?
Vives en Valencia. No te preocupes.
No pasa nada, ya está tranquilo, mira.
¿Pots posar llum?
Sí.
Treu aquí. Un moment.
Vale.
Que això anirà al
televisió. Allà davant, la neta vella està escollant tot fet, ja.
Dime. No són tus padres. No te preocupes.
Tranquilo.
Dime. Somos policía. Nos han llamado que vengamos. No te preocupes.
Déjame las manos.
Virus.
Què?
Estan manillant, l'estem deslligant, de mans i de peus.
Pobre criatura.
Jo no recordava aquesta gravació, ara, la intensitat que té, eh?
I les imatges són...
Sí,
a mi sí. Me les estava recordant.
Sí.
El nano parlava amb la boca pastosa, va dir, jo soc de València... Estava drogat, el nano.
Estava drogat.
Estava drogat. I diu, m'han punxat aquí... perquè diguéssim que li van
insultar
alguna cosa.
Quina maldat.
Home, maldat estava previst, si els descobrien, estava previst esquarterar-lo, en aquest nano. Això és una història bastant terrible, eh? L'explicaré molt ràpidament. Això ve en una presó, un company de cel·la sap que l'altre company, que és narcotraficant, té una mare i un fill, enganyen aquesta dona, li diuen que si ve a Barcelona li donaran uns papers per regularitzar la seva situació, i en realitat els segresten. Les instruccions les donen des de la presó. A la dona li diuen la gata i al nen li diuen el gat.
Sí.
I diuen que si molt convé, s'ha d'esquarterar el gat.
Sí.
I aquesta és la història. Demana, em sembla que van ser 5 milions d'euros, una cosa així.
Sí.
I finalment es va poder localitzar el pis i els Mossos van entrar a rescatar aquest nano. Van així. És un segrest típic, aquest.
Sí, sí, és el típic. Típic. Hi ha preparació, hi ha coneixement, hi ha l'assalt, o s'emporten el nen en un assalt, i després el tenen custodiat i negocien el pagament.
Deuen haver-hi moltes llegendes urbanes. Vaja, jo no he escoltat cap una, també, llegendes urbanes de l'alçada d'un campanar, però que potser no són llegendes urbanes. Per exemple, ui, darrerament a Euro Disney hi ha un segrest cada 2 dies. Ui, aquí a la plaça aquesta de Barcelona, aquesta plaça, hi havia una zona fa uns anys, era un carrer de la part alta de Barcelona. Ui,
sí.
Cada 2x3 n'hi ha segrestos. Ui, l'altre dia em van segrestar una nena al centre comercial tal.
És veritat que el parc va canviant i de la llegenda urbana es manté. Van canviant el lloc, la ubicació, i és veritat. I no n'hi ha ni un d'aquests casos. Ni un.
O sigui, tot llegenda urbana.
Sí.
Va. Hi ha gaires casos com aquests que explicàvem del Kevin a Catalunya o no, Pere?
Hi ha poquíssims. Potser hi ha casos en negre. Ara fa un parell d'anys vam parlar amb en Jordi Domènech, que ens deia que hi havia potser 3-4 casos al mes, però segurament seria una xifra negra perquè parlaríem de casos vinculats a gent, sobretot al món del narcotràfic. Són segrestos no pas de ciutadans normals, sinó segrestos per ajustar comptes entre els propis membres d'una banda.
Sí, això és un tipus que es dona. En l'argot delinqüencial li diuen amarre, i normalment és un ajust per deutes per drogues. Això és cert. I sí que és veritat que es podria especular amb una xifra negra, eh? La realitat de denúncies que nosaltres treballem, perquè hi ha casos que es denuncien, i que els alliberem, lògicament, i tenim una mitja a Catalunya d'entre 6 i 8 segrestos a l'any en total. I estic comptant ciutadans catalans segrestats a l'estranger. Poden pujar algun any, ha pujat a 8 o a 9, perquè s'ha disparat a l'estranger. Però aquí han baixat.
Hi ha diferents tipus... Perdona, digues...
Sí, no, no, aquí la clau és que no és un negoci pel segrestador segrestar aquí.
Correcte.
No és un negoci. Hi ha països a l'estranger, sobretot, que fins i tot hi ha assegurances...
Per segrest.
Per segrest. I aquí no està previst, perquè aquí generalment no es paga, sí. I perquè es funciona molt per un problema de confiança de policia. Aquí hi ha confiança en la policia. Aquí, si un ciutadà té un problema, acaba trucant i m'ha passat això. En d'altres països, la policia més aviat genera desconfiança. Llavors, la gent s'estima més pagar que entrar en una dinàmica de vés a saber si encara hem de pagar més amb aquests altres que hem d'anar a consultar. Aquesta és la diferència bàsica, crec jo.
Hi ha diferents tipus de segrest?
Bueno, bàsicament tenim el segrest express, que és un que està, anava a dir, de moda ara, que dura 2 hores, com a molt.
Bueno, no tenim especificat un temps, eh? L'anomenat express sí que és cert que fins a fa poc temps aquí a Espanya no es produïa. Ara s'ha començat a produir, hi ha algun cas molt concret, puntual, i el que vindria a ser és poc temps, poca quantitat de diners, poca preparació, eh?
Sí, aquí, no, aquí cap cas, d'aquests?
Sí, sí, hem tingut algun. Sí, sí, al llarg dels anys hem tingut algun. Li explicaré, per exemple, un d'un empresari d'immobiliari. Anava a vendre una casa de luxe i quan va anar amb el seu, no sé si recordo, era un Mercedes, un vehicle d'alta gamma, el van a punta de pistola, el van ficar en el seu propi maleter i se'l van emportar. I van estar donant voltes amb el vehicle mentre demanaven els diners del rescat. La família, lògicament, va avisar-nos ràpidament, vam fer les gestions, que els hi explicava abans, som uns professionals amb un mètode, i van acabar tots detinguts a la presó, i el senyor alliberat.
Va. Ja, permeta, que tinc la Mercè al telèfon, perquè em sembla que és un cas, sense ser el mateix, crec que té alguna filla en algun país latinoamericà. Hola, Mercè, bon dia.
Hola, bon dia.
La Mercè ha trucat al 902-477-100 per explicar el seu cas. Mercè, digues.
Sí, això mateix. Mira, no és un secret... Nosaltres tenim la meva filla de 26 anys que està visquent a Xile i està casat amb un xilè, ¿vale? I van... bueno, va ser molt forta. Jo cada vegada que ho penso ara mateix i em va al cor de 100 per hora. Van anar suposadament un policia a casa dels meus consogres, ¿vale? A dir-li que la seva filla diu su hijo está casado con una española que se llama tal y cual i viuen a tal puesto. Sabien l'adreça, ho sabien tot, tot, eh? Que havien tingut un accident, que la meva filla estava morta, el seu fill estava molt greu, i que en aquest accident havien atropellat una dona embarassada. Con lo cual, tenien que pagar uns diners. I li van dir, mira, usted lo que tiene que hacer es ir a tal sitio y pagar este dinero. Porque si no, la dona aquesta els denunciava, la que havien atropellat, la família de la que havien atropellat. La meva conxoca, l'ataque de nervios, avisen el seu home que estava treballant i ostres, i clar, bueno, hòstia, i ara com ho fem, i els diners, i no sé què, tots nerviosos, i ara com els hi direm als pares de l'Estília, total, que agafen i agafen els diners, i el meu conxoca diu, mira, saps què, anem abans a la policia a veure què passa amb això. Que algú ens acompanyi a que sigui veritat. I jo vull primer veure el cadàver de la meva nora. Ah. ¿Vale? Però resulta que era una estafa.
Clar, això és el que els va salvar, el fet d'anar a la policia. Penseu que és cert que hi ha certs països que hi ha aquesta manca de seguretat jurídica, que hi ha policies pues, que és més complicat, o mal pagades, i que hi ha problemes d'aquests. Però ja algo que aquí seria inversemblant, en alguns països d'aquests pues, podria donar-se certs visos de veracitat. Aquesta comprovació...
Que els han vigilat, que els... perquè, clar, jo, a veure...
Lògicament
jo no estic tranquil·la, perquè dic, i si la seqüestren de veritat, o
no
què?
No es preocupi. Lo normal és que hi hagi una sèrie de fonts d'informació habituals en el dia a dia que no mirem. Des de la bústia, que posem les nostres dades, les targetes de visita, el correu electrònic, aquell correu al Facebook que dius que me'n vaig de vacances, que estic aquí, els fills, noms... Un correu electrònic amb el nom i els dos cognoms és innecessari, les targetes de visita igual... Hi hauria una sèrie de recomanacions de seguretat que podríem anar
reduint. Les targetes de visita cada vegada els hauríem d'anar eliminant, no? Potser?
Si més no, no caldria posar els dos cognoms.
Molt bé, Mercè.
Una pregunta, si em permet... En cas que passés alguna cosa així, en el nostre cas, que estem nosaltres aquí a Barcelona, què s'ha de fer?
Miri, si vostè rep qualsevol trucada demanant-li el rescat per la seva filla o qualsevol d'aquest estil, truqui'ns immediatament a Mossos d'Esquadra, que en el mateix moment li assignarem un equip d'assessors i ja estarà acompanyada i protegida en tot moment.
Bueno, esperem que no.
Esperem que no sigui, que no faci
moltes gràcies, Mercè.
Va, gràcies a vosaltres.
Que passi bé. Adéu. Per cert, que hi ha un oient que diu que ens demana l'anonimat, tot i que ens envia totes les seves dades, que diu, farà cosa de 2 mesos, la meva germana la van trucar a la feina dient que tenien el seu marit segrestat i li van demanar quants diners tenia a casa i si disposava de caixa forta. Fins i tot es va posar al telèfon un home plorant que deia que era el meu cunyat, evidentment no era ell. Ella va donar als presumptes segrestadors la clau de la caixa forta i va trucar a la policia. Es va donar la circumstància que el meu cunyat estava dormint a casa mentre tot això passava, perquè aquell dia havia anat a treballar de nit. Així, quan la policia es va desplaçar fins a la casa de la meva germana i va entrar, el meu cunyat va emportar-se l'ensurt de la seva vida perquè estava profundament adormit. Ho van denunciar i van canviar el pany, però no han sabut mai més res d'aquest tema.
Segurament ni en sabran mai més res. Segurament. Van avisar la policia i van quedar immunitzats.
És curiós com la gent acaba creient en la paraula del segrestador.
És que juguen a això.
És gravíssim. Dir, una persona que t'està extorsionant i diu, no, tu dones diners que t'alliberaré. Quina garantia hi ha que t'alliberin si ja t'han retingut? Et poden tornar a demanar més.
Mira, lo que et poden donar és palabrita de secuestrador. No tenen res més. Que diran, sóc un professional, jo quan vostè pagui ja treballaré amb un altre. Res. L'única seguretat que tindràs és si la policia està darrere.
Algun segrest més per anar acabant ja, Pere?
Home, com a segrest històric d'aquí tenim el del Quini.
Home, i tant.
Que hem rescatat un tall de la negociació que es va fer en aquell moment. Sí. No sé si se sent gaire bé, perquè és un so de telèfon distorsionat, però per entendre quina és la violència que viu, en aquest cas, Mari Nieves, la dona de Quini, la violència psicològica, per rebre una trucada que diuen coses com aquestes.
Se lo digo yo. Si no me cree, me envían una prueba de ello. Puede que sea un pedo. ¿Qué le parece? Un pedo. Un pedo. Le parece mejor, piénselo mejor. Esto acabará en 3 días, señora. Si la policía o algún medio de investigación meten a este centro, le advierto, señora, que su marido se lo entregaremos en partículas como bolsón, que lo venden para las tiendas. Adiós.
100 milions o su marido, adiós.
Això que pot semblar molt fort perquè és una amenaça greu, realment no és res. Nosaltres estem acostumats a gestionar alguns casos amb veritable violència. Pensin a Mèxic, on ja t'han enviat un dit, on t'envien un vídeo on s'estan fent realment besties amb una persona i ha passat, realment ja ha passat. I tu has d'assessorar aquella família i fer-li veure que, bueno, és un tros d'orella, és un cartílag, és un dit, però que està viu. I que això és una prova de vida i que hem de continuar treballant en això.
Vale.
I gestionar aquesta família. Això seria realment gestionar violència, Aquest cas va ser, diguem-ne, fàcil de treballar i van anar endavant, Però ja es veu de seguida. Per desgràcia, ens hem hagut d'acostumar a gestionar aquesta violència. Però ells el que busquen, el segrest, l'extorsió, l'èxit és jugar amb la por. La por.
Clar.
I nosaltres, la policia, el que hem de donar és tranquil·litat, seguretat. Mitjançant un procediment, un mètode, una seguretat, una confiança. Per això jo llançaria, aprofitaria els micròfons per llançar que qualsevol ciutadà que tingui requeriments d'aquest estil, segrest, extorsió, el que sigui, que vagin a la policia, que no tinguin cap por, com deia abans el periodista, no, aquí no surt a compte perquè els segrestos es persegueixen. I l'homicidi, els delictes contra les persones, la policia aboca molts mitjans. Molta professionalitat i no,
sí,
no surt a compte.
Sí, el denunciar toca.
No,
Enric Martínez, cap de la unitat de segrestos i extorsions dels Mossos d'Esquadra, ha estat un plaer. Moltes gràcies.
Igualment.
Molt interessant. Està molt interessant.
Molt interessant.
I també amb el Víctor i la Mercè, que ens han il·lustrat el que avui comentàvem. Amb ells, amb l'Enrique Figueredo i amb el Pere Cullell. Fins la setmana que ve.
Un plaer.
Senyors, que vagi bé. Bon dia. Són les 11:01.